at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. Ens encanten les històries de por. Quan són menuts, ens fan temor. Però tot i així, no volem deixar d'escoltar-ne. Tenen un no sé què de magnètic. Com passa amb les cançons de Bressol, se'ns queden gravades d'alguna manera en l'ADN. I aquelles històries que ens contaven mares, iaies o les rondalles infantils poden dir que s'incorporen a la nostra identitat. Tradicionalment, també, a la nostra identitat com a poble. Que si alguna cosa sabem a causa de la falla de la Calavera, gràcies a Enric Aguilar, és que els valencians i les valencianes anem ben servits d'espantacriatures, com per exemple la 40 Maula, el Buitoni... Bé, això ho sabem gràcies a la falla de la Calavera i iniciatives com Espanta la Por, que organitza des de fa anys i panys el Museu L'Etno, el millor museu d'Europa, per animar a la lectura i apropar-nos al nostre imaginari terrorífic. I enguany, aquest podcast i aquest programa en formen part. Avui parlarem de temor, i ho farem a través de la literatura. Anirem des de l'altra banda del Charco, amb el terror gòtic de Mariana Enríquez i una realitat que sovint espanta més que la ficció, fins les rondalles nostrades que impregnen l'obra d'Irene Solà. Estos són els nostres ulls i estes són les nostres tenebres.
Hola!
Bon dia a totes i tots! Quantíssima gent que ha vingut avui a Lourdes!
Mare meva, està molt ple, eh?
Sí.
Moltes gràcies a tots i a totes per vindre. Estem molt emocionades.
Avui vos parlem des de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló. Una ciutat que mos unís als dos, no,
sí,
Lourdes?
Sí, la ciutat que me vio crecer. O sigui, plena de primeres vegades. He de dir que mai havia vingut, eh? 4 anys vivint així, mai havia aixafat este lloc. La veritat és que fatal, per mi part.
Podrà LH gentrificar Castelló o Castelló és ingentrificable? És una qüestió que aplacem per a posteriors programes.
Bueno, volíem donar-li les gràcies a Carles Saurí per haver-nos convidat. Això va sorgir ara fa un any, en la festa de Mala Herba.
Mare,
el vam increpar una miqueta, quasi violentament, de... Però quan mos vas a convidar? Quan vulgueu, no sé què. Dic, no, però volem una invitació formal.
I no llegó.
I es va arribar en forma del millor correu que ens ha arribat mai. Era un correu preciós, la veritat.
Sí,
així
sí,
que,
sí.
Bueno, moltes gràcies, Carles, per les teues paraules i per convidar-nos i tractar-nos tan bé. Avui portem un tema que ja feia molt de temps que ens rondava pel cap tractar i és la por. Tu eres poregós, Quim?
Bueno, depèn. Tu sí, no?
Jo sí. Anava a dir que molt, perquè quan era menuda i anava de campament, en les nits de por sempre ho passava fatal. I ja d'adolescent, quan les meves amigues i jo anàvem religiosament cada dissabte al cine, quan tocava pel·li de por, jo casualment no anava mai. Però crec que en els anys m'he fet una miqueta més valenta, crec. O sigui, tinc por, però faig coses amb por, saps?
Jo aquestes pors de mundanes, poden dir, a l'oscuritat, a les aranyes, les típiques, no les tinc. No me considero porugo, però sí que em fa por el futur. Em fa por, per exemple...
Però, Quim, tu no has escoltat un podcast...
La intel·ligència artificial em fa por.
Però tu no has escoltat un podcast que es diu Gent Random, que parla de futurs possibles, no has après res.
Sí, però possibles no vol dir probables.
La intel·ligència artificial és el que ens salvarà del treball assalariat, ja veuràs.
Ojalà. Però mentrestant fa una mica de temor.
Bueno, jo crec que la por també és útil, no? Perquè al final és un mecanisme de defensa. Qui no té por és un poquet psicòpata. Uh-huh. I al final la por ens protegeix de potencials perills. I, bueno,
el cementerio está lleno de valientes.
Això diuen,
no?
Això diuen. Això em diu mon pare quan agarra el cotxe a altes hores de la matinada. No sé, la veritat és que el que deies al principi és cert, no? O sigui, hi ha alguna cosa en les històries de por que, malgrat el patiment, com que ens acaba traient. Nosaltres hem volgut preguntar a dos experts en la matèria, abonats ja de per vida al Festival de Sitges, per què ens resulten tan atractives aquest tipus d'històries i ens han contestat el següent.
Què tal, Quim, Lourdes? Moltes gràcies per deixar-nos participar al vostre capítol d'este mes de Gent Random. És un plaer estar en el millor podcast del País Valencià. Això sempre ho diem i nosaltres ho confirmem ja que participem avui en ell. Avui toca parlar de la por, un gènere que ens encanta. Lluís? Sí, ens preguntàveu que per què a la gent li atreu la por si es passa malament. Pensem que al final funcionen els mecanismes similars als d'altres emocions, emocions com les que produeix la comèdia, els musicals, els drames. Al final ens agrada emocionar-nos, ens agrada sentir coses, ens agrada sentir coses a flor de pell, i a sovint la gent es decepciona més, es queda més decebuda quan una pel·lícula és avorrida, és sosa, no sent absolutament res, que si sí que ha sentit alguna cosa, però diguem que està mal resolta. Una pel·lícula de terror horrible és la que no te fa sentir absolutament cap por, no una que siga més fluixa, però que sí que et fa passar-ho malament.
I jo crec també que l'espectador es troba en una situació prou còmoda, coneixent la distància que hi ha entre una pel·lícula de terror i el teu seient, no? A la butaca, al cinema, o a casa si l'estàs veient al portàtil o a la televisió. Hi ha una distància coneixent el procés que comporta una pel·lícula, que saps que no és real, que saps que hi ha una producció, hi ha un rodatge, i aleshores doncs això te dona aquesta tranquil·litat de poder gaudir dels esglais, de poder gaudir de la por, sempre sense que te passe absolutament res. És veritat que una de les coses que passa molt a sovint en el cinema de terror, a mi me passa personalment, és que me donen molta por les pel·lícules que tracten temes molt quotidians, en què sí que podries dur-te aquest tema, aquesta situació, al teu dia a dia, i després vas al bany o vas a l'habitació o te quedes a soles, i sí que podries transmetre aquestes sensacions, no?, a través de la pantalla d'aquestes situacions més normals.
I per últim, hi ha un component que crec que és inherent a l'ésser humà, que és l'atracció per la morbositat. Ens agrada allò tabú, ens agrada allò prohibit, i en certa manera les pel·lícules de terror ens ajuden a transformar la covardia en valentia. Ens enfrontem a les nostres pors, ens enfrontem als nostres traumes, i pense que inclús hi ha un exercici de salut mental fent això. Aixina que vos recomanem que vos atreviu a veure les pel·lis més terrorífiques i que més por vos donen.
Moltes gràcies, Lluís i Pablo, de Sinestèsia, els dos únics homes cinèfils als que respectem. Que, per cert, estaran dimarts 14, crec que és 14. Este dimarts estaran, és que dic este dimarts, però igual la gent ho escolta després.
Pues dimarts 14 en la podcastera de l'octubre.
Sí, efectivament.
Al Centre Cultural d'Octubre de València. Bueno, és veritat tot el que conten, no? Ostres, les pel·lícules que més temo me fan a mi són esos sustos que no veus el que passa, no?
Sí, el que es diu terror psicològic.
Exacte,
no,
perquè al final sempre que apareix el monstre ja no fa por, fa risa. Però antes de que aparegui sempre és això, i a través dels llibres el monstre no apareix mai, sinó que te l'imagines constantment, no? I per tant també és una via diferent d'accedir a aquest terror. A veure si avui vos assustem un poquet o no. Com vos hem dit, estem en l'EAC, i este programa es fa en el context d'una exposició que heu pogut veure quan heu entrat, podeu veure darrere nostre, la expo I See You Repeating This, It Works You in the Sweetest Way, de l'artista italià Michele Gabriel. Reconeguem-nos que no s'heu espantat al girar el cantó i veure aquests bultos coberts en llençols, donessin uns peuets.
Sí, són persones que estan tapades amb un llençol, sí, és un cadàver.
Sí, sí, no són cadàvers, són gent com amagada, no saben què estan fent, cadascú que pensa el que vulgui.
Jo he pensat que eren morts.
Darrere nostre tenim un cotxe destartalat, ple de palmeres, de trastos. L'EAC, hem de dir, és l'únic museu que bona part de les seues expos les fa traient merda del seu sòtano, bàsicament. Tenim ahí cables, cantre, no sé quant. Tenim éssers subaquàtics com tritons, tenim escaioles, guixos. És una exposició que mos remet a l'imaginari de la ciència-ficció, de la fantasia, i que quadra d'allò més bé amb el programa que volem fer avui. I recordem això, que també estem dins de la campanya Espanta la por, de l'Etno, i des d'ací vos convidem a que escolteu. Enguany s'han centrat en el podcast, estan produint-se molts podcasts al voltant del terror, este és un d'ells, però vos convidem a que escolteu també Els noms de la por, que és el que produeix el propi museu, i molts altres que estan,
sí,
que s'estan gravant.
Han gravat les xiques de Parquineu un capítol amb Sandra Montfort, que per cert, discasso, Sandra Montfort.
Sí, sí, sí.
O sigui, increïble.
Ja anirem posant cançons perquè olei.
Doncs el capítol de Parquineu sobre les supersticions està xulíssim, també està en nis d'esta campanya, vos el recomanem molt.
I també a mi m'ha agradat molt el que va fer Baix la Lluna sobre espantacreatures. Així que des d'ací vos convidem que entreu a la llista de reproducció de l'Etno i podeu escoltar-los tots. Nosaltres avui anem a fer un viatge per l'imaginari de terror a través de la literatura, però anem a fer-ho també a través de, del país, dels seus mites, les seues tradicions i pors particulars. I anem a fer-ho escoltant una de les tradicions més solemnes de les nostres terres. I a la volta, una de les que més pot te pot fer si una nit te la creues pels camins. Sé que n'hi ha gent de les useres, per ací. És que m'agarro una emoció quan ho escolte. Estem escoltant com els peregrins de les useres arriben l'últim divendres d'abril al santuari de Sant Joan de Penyagolosa, el punt telúric dels valencians i les valencianes, la nostra muntanya sagrada. Gràcies a Edu Comelles per esta gravació i per moltes de les que ens acompanyaran este matí de novembre, encara tan prop al dia de Tots Sants, a la nit de les ànimes. No pot haver millor paisatge sonor que este per parlar d'una de les escriptores que millor i més lluny ha fet volar la nostra imaginació sense moure'ns d'un mas. Reconeguem, Lourdes, totes mos vam enamorar d'Irene Solà amb el canto Jo i la muntanya balla.
Sí.
Després algunes vam seguir aprofundint amb ella amb els dics, la seva primera obra, que va guanyar el Premi Documenta de l'altra editorial. I una obra que en el seu moment va passar desapercebuda, però que nosaltres vam parlar d'ella en el capítol de l'aigua,
sí,
crec.
Molt bé.
Sí. I ara fa uns mesos, per abril, Irene Solà va treure esta obra, que és de la que avui parlarem. Et vas donar ulls i vas mirar les tenebres. El títol i la portada, una mena de judici final romànic, ja mos deixa intuir cap a quins terrenos mos vol portar Irene Solà. I és que és expulsions cap a la mort, cap a allò sobrenatural, cap a lo fantàstic, ja apareixen en el canto jo, aquestes rondalles, aquestes bruixes, no? I ara, aquesta part més fosca és la que en este llibre se desplega en tota la seva totalitat.
És com si fos el revers obscur, no? Canto jo és la llum.
Sí.
És que, de fet, en la portada...
Les
en la coberta, perquè vaig dir a Twitter que dir portada està mal. O sigui, en la coberta. Una és tota llum i l'altra és obscuritat. També t'he de dir que avui pensava que li veig també prou similituds amb els dics per el rotllo de l'storytelling, però no faré spoiler del que diràs.
Molta gent s'ha entestat a comparar aquestes dues obres, no? No només pel contingut, sinó també en quant a la recepció que n'han tingut. El canto Jo i la muntanya balla ha sigut durant mesos o inclús anys, crec, el llibre més venut de la narrativa en català. I això ha sorprès a molts, perquè és un llibre que no és un llibre que s'ha fet a tots els públics, podem dir. S'ha traduït a 20 i pico llengües, s'ha dut al teatre, ha sigut el gran èxit editorial, no? I, sin embargo, d'este et vas donar ulls i vas mirar les tenebres, pareix que ningú estigui parlant. Este estiu, Andrea Gómez, comunicadora a la que admirem, se preguntava com és que ningú estava parlant d'este llibre. Com és que ningú, que no s'estava donant el debat a xarxes, que són els debats avui en dia, sobre este llibre.
I va arribar el debat, va arribar fa poc, justament de la mà d'ella i de Berta Gómez.
Sí, que ara tenen un podcast que es diu Demasiadas Mujeres, que vos recomano a totes que escolteu, sobre literatura, i un poc parlant d'este llibre, elles buscaven el motiu en que és un llibre complex, exigent, amb un llenguatge que te fa tirar mà del diccionari constantment, no? Si no estàs acostumat a llegir en català o a llegir este tipus de literatura. I un reel que van fer descontextualitzant dient no, que era un català de pagès, així, no sé quant, bueno, tots els talibans de la llengua se li van tirar damunt com si estigués criticant que fer això.
Quan jo crec
gent que no ha llegit el llibre, segurament.
Jo crec que Andrea Gómez parlava molt des de l'admiració,
claro.
No? De dir, jolín, quin vocabulari més ric, quin... No sé, i que admetre també una comunicadora que parla de literatura, admetre que utilitza un diccionari quan llits, a mi em pareix una cosa superpotent i superbonica perquè és com fer-ho humà, al final, si no és com que sempre estem des de la torre de marfil, no? Jo és que sé totes les paraules, és que damunt, és que no les saps tot, és impossible saber tot el que... Ni tan sols Irene Solà sap totes les paraules que gasta, perquè segurament ella escrivint també utilitzava el diccionari.
Una persona que se clava de cap als arxius episcopals de Vic per escriure ha de, per forçament, tirar mà del diccionari. Siga com siga, és cert que és una obra exigent amb el lector, ho avisem. No només per aquest vocabulari singular, riquíssim en matisos, propi de la cultura popular i és veritat que allunyat de la parla quotidiana, Però és que això no és cosa nova de la Solà. En el canto Jo la muntanya balla ja tirava d'aquest lirisme, podem dir que és una marca de l'autora, no? I per a mi li dona un gran valor afegit a l'obra. No? Vull posar-vos un exemple llegint les primeres, per a qui no conegueu la novel·la, les primeres línies de la història, en què comença descrivint la foscor de la matinada. Si jo escriguera diria la nit de la fosca, i avant, però no. Irene Solà diu el següent. Diu que la nit era morada i bellugadissa, opaca, grana, i alhora blava, somsejant, pigallada, cega, espessa, fonda i brillant a la vegada. Estava infestada de cucs, de branques, de tremolors, de venes, de clapes. Les tenebres crepitaven. ¿Qué pasa, Lourdes?
No, que me encanta este arc del personatge de Kim, en que de sobte te encanta el tema dels efectes sonors, que m'agrada molt. Però bueno, he trencat l'atmosfera total, eh?
No passa res. Si nada, la gent no s'espanta tant. Dues recomanacions, bueno, millor tres, per a qui vulgui abordar esta obra. La primera, diccionari, ja ho hem dit, per enriquir el vostre vocabulari, no perdre-vos cap matís de cap paraula, d'acord? Segon, arbre genealògic. Si alguna persona no el té, així jo en la primera pàgina me'l vaig fer i li recomano a tot el món que faci el mateix. El podeu retratar després si voleu, perquè si no se perdre, espera que no perdre-vos en la nissaga familiar de les protagonistes. I l'última és que és una novel·la per llegir amb calma i concentració. D'acord? Hi ha novel·les que exigeixen un lloc per llegir-les. Igual que quan vam parlar de consum preferent d'ella, que s'havia de llegir en un metro ple de gent abarrotat a primera hora del matí, esta no. Esta, necessiteu que se n'aneu una caseta de monte. Si no teniu caseta de monte, que se poseu...
El que siga.
Que se poseu el fondo de pantalla este de les flametes, com si fos una ximeneia.
Una copeta de vinegre.
Una copeta de vinegre, molt bé. Concentració. I un mussol cantant de vegan quan de fons.
Vinga, va. Els efectes sonors portats fins a l'últim
sí,
extrem.
Perquè cal... Inclús, hi ha gent que diu que cal llegir-lo dos voltes. Perquè la primera un poc te situes i la segona l'entens. Però no vull fer-vos temor amb això tampoc. Simplement demanar-vos això, calma. No és una novel·la per llegir amb calma.
Jo crec que tampoc ens ha de tirar enrere la complexitat de la història.
No.
I crec que també vaig a dir ara que es pot llegir sense diccionari. Vull dir, no entendràs les paraules, però és que n'hi ha paraules que sonen al que volen dir.
És veritat.
Encara
sí.
Que no sàpigues què volen dir, volen dir
sonen,
el que estàs sentint,
sonen.
Saps? I a banda que jo crec que també va més enllà del lèxic, no? El que deies. També el joc narratiu que fa, el joc temporal, això és el que un poc el que em portava els dics, saps? Com que ella juga molt a... Que, qui conta cada història, no? Com que va canviant de veu i no eres molt conscient de si estàs en el present, si estàs en el passat.
Exacto. Resumint això que diu Lourdes, tota la novel·la hi té lloc al llarg d'un dia. Cada capítol és un moment. La nit, el matí, el migdia, la vesprada, la matinada...
I saps que ella escrivia cada part en el moment en el que... O sigui, escrivia la matinada, s'alçava de matinada...
Hòstia,
i escrivia.
No sabia, que fort.
Sí, sí, és una tia molt metòdica. Però a mi m'agrada també perquè és una autora valenta i no tracta de tonto al lector, que això és una cosa que em fa molta ràbia. Quan et donen com les coses massa mastegadetes, és massa evident i no mola tant. O sigui, que no vos ha de fer por que siga complexa, eh?
Sí, tota la novel·la té lloc en un dia i en un lloc. El mas Clavell. No eixirem del mas, almenys no eixirem físicament. Altra cosa és cap on vagin els records de les protagonistes que ens portaran per tota la història recent de Catalunya, o recent i contemporània, des del segle XVIII fins ara, de Catalunya. Una nissaga en la que se barregen les persones vives amb les mortes. D'acord? Conviuen al mateix lloc, com si fos això Comala o algo així.
Sí, és que té molt de Pedro Páramo
sí,
la novel·la.
Sí, conviuen al mateix lloc. I això, trobarem bruixes, trobarem fantasmes, trobarem també maquis, trobarem carlistes, trobarem llops, bandolers, passat, present, realitat, fantasia.
El comte de Mataplana tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fos com l'opacat. Malaix lo cavall negre, benaix lo cavall blanc. Malaix lo cavall negre, benaix lo cavall blanc. Un matí de la hivernada, lo negre feia ensellar. La comtessa ja li'n deia per què no ensellés lo blanc. Perquè fuig dels camins aspres i m'implauen més que els plans. La comtessa ja hi tornava, mon marit no ho fessis pas. negre em sembla el diable, Déu nos lo tingui allunyat. Ell no li torna resposta com si sentia tronar, i el negre posa la cella baldament fos Satanàs.
Escoltem Lo Comte Arnau, interpretat per Roger Mas. Crec que no hi ha cap cantautor com Roger Mas, a mi sa veu profunda i telúrica que té per parlar-nos d'estos personatges de la mitologia catalana com Lo Comte Arnau, no? Condemnat a cavalcar tota l'eternitat damunt d'un cavall negre al que li se'n flames per la boca a causa dels nombrosos pecats que el seu genet va cometre en vida. Tu vas passar tota la nit de Tots Sants escoltant a Roger Mas,
sí,
no?
Sí, perquè Branca Studio, que no sé si el sigui, és un, bueno, és un dissenyador de samarretes i no sé què, però fa playlists superguais. I em va fer una de tota de Roger Mas. I em vaig passar tot l'1 de novembre escoltant-lo.
És el millor cantautor per este dia.
A mi m'encanta.
Lo Comte Arnau no és en la novel·la de la Sola, però podria. Com ja he dit, Hades, tota la seva obra està plena de criatures de les nostres rondalles, no? I si haguera vingut així la Sola, ojalà, li haguem regalat este llibre.
Li vam tirar la canya, però tímidament.
Sí.
Hauríem d'haver sigut una miqueta més atrevides.
L'EAC ho va fer directament i no va poder. Però bueno, llàstima, estem natros, segundo plato. Però jo li hauria regalat este llibre, La Guia Inacabada de la Fantasia Valenciana, que és un llibre preciós que edita del Museu Letno, obra col·lectiva de Joan Borja, Francesc Gisbert i Víctor Labrado, amb il·lustracions de Marc Bou, precioses, i on se recullen pues, moltes d'aquest imaginari de terror valencià. No? És una bona manera de conèixer el nostre imaginari de les nostres comarques. Gràcies a aquest llibre, per exemple, jo he descobert que hi ha un possible paral·lelisme entre el Comte Arnau i la Queta o Cavall de Foc, que segons conten és una aparició terrorífica que s'ha pogut observar tot en flames per les valls de la Serra de Mariola, a pobles com Beneixama, Beniarrés o Ibi. I si n'hi ha una figura terrorífica, et vas donar els ulls i vas mirar les tenebres, que és important, i de la que també parla este llibre, és la figura del dimoni. La melodia que estic escoltant és la que sona al Gemesí, quan la Moixeranga fa la figura de l'enterro. I és una de les figures més curioses pel seu simbolisme. És una melodia solemne inspirada en la partitura gregoriana de Dies Irae i interpretada en aquesta ocasió només amb tabal i dolçaina, gràcies a Salva Candel per l'àudio i a Mara Huir, que va fer-me d'intermediari per aconseguir-lo. Com veieu, avui estem fent un viatge també sonor per moltes comarques. I el que vos contava, el dimoni. Lourdes, abans de seguir, jo te vull preguntar. Tu hi ha alguna cosa que desitges molt, 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 molt fort? Tu vols, per exemple, un nòvio?
Em fas preguntes molt complicades, Quim. Pareixes mon tio la nit de Nadal en el sopar.
Jo te pregunto això, Lourdes, perquè la Joana, la més vella de la nissaga protagonista de la nostra novel·la, l'abuela de tots i totes, volia un nòvio, però no en trobava. Al seu poble tots els homes estaven ocupats. Ella havia arribat l'última i ja se veia per a vestir sants. S'havia cansat de demanar-li a Déu, a la mare de Déu i a Sant Antoni, un nòvio.
I no hi havia Tinder. I aleshores...
El que té el segle XVIII. Llavors una veïna seua, fadrina i vella i podrida, li va recomanar demanar-li-la a l'altre. Amb quatre faves i un gat mort, Lourdes, tindries prou. Al llibre, si vols, trobaràs totes les instruccions per a cridar-lo i que vinga, per demanar-li els teus desitjos. I ser altre, estimades oients, ja vos ho podeu imaginar qui és. És el que té mil noms. El boc de Viterna, la mala bèstia, el lladre de vida, l'estel del vespre. És tro, és banyut, és banyeta, és banya verda. El que s'apareix sota mil formes. En forma de toro, en forma d'home elegant, en forma de gata manyaga o d'home lleig i llastimós, forma de cabró, de boc rebellit, en forma de cavall negre. El dimoni té poder i et pot concedir el que li demanes, Lourdes. Ja ho ha fet moltes voltes. Hi ha el cas d'un vell de Sant Hilari que volia travessar un barranc que anava molt ple. Hi ha una mossa de Girona que s'havia de casar a l'altra banda del riu Ter i el dia de la boda el riu anava ple. i a la mestressa de Canvesa que volia un pou. Hi ha una dona lletja de Seva que volia casar-se amb un hereu. I el cas de l'hereu del Molinou que volia una xicona que l'ignorava. O en Queló de Gurf, que mai no arribava a temps a segar la collita. Tots ells li van demanar a l'altre. I tots van aconseguir el que volien, això sí, us ho podeu imaginar. A canvi d'un preu. Un preu molt car. Però també pots enganyar-lo, Lourdes. N'hi ha moltes formes. Apunteu-vos, perquè vulgui un nòvio. La mitologia popular està plena d'exemples de com enganyar el dimoni per disfrutar del seu poder sense haver de pagar la teua ànima com a preu. Una de les més conegudes fa referència a les garroferes. Les garroferes, ja sabeu, són arbres que se fan molt vells, molt vells, molt vells. Diuen que ningú ha vist mai morir una garrofera. Llavors, són arbres que vinculem al dimoni. Se'ls fan esquerdes, se'ls fan forats, però el dimoni entra, ix, però a vegades apareixen xiquets abandonats enmig de la matinada, als que no has de fer mai cas.
Per això fa tanta por anar a la garrofera amb Benimaclet, no?
Puede ser, puede ser. Ahí també hi ha un bon infern. Hi ha la història d'un llaurador que li va demanar ajuda a l'altre per a poder fer a temps la collita. Ahir anàvem preguntant pel Trobam si demà vindria la gent i tot el món ens deia no, que tenim oliva, no, que tenim oliva. Si haguem demanat ajuda a l'altre, estarien així tots. I la collita feta. I tu, si demanes això al dimoni, el que li has de dir és, vale, jo te pagaré quan s'acaben les garrofes d'esta garrofera, quan totes hagin caigut. I el dimoni acceptarà.
Tu creus que si li dic això al banc quan vaig a demanar-te una hipoteca?
Tu sí que fa temor.
També servirà.
Tu saps, Lourdes, que el garrofer, quan ha perdut les garrofes ja madures d'un any, ja estan les de l'any següent, xicotiues, garroferetes, que ja estan eixint. La garrofera sempre té fruit. Ahí està el truquet per enganyar el dimoni. Ho conte perquè en la novel·la de la Solà, la Joana, la vella matriarca de la Nissaga, que va intentar enganyar el dimoni per demanar-li un nòvio, per a fer-ho, li va demanar un home sencer. I remarque l'adjectiu, perquè va resultar que el Bernardí, que és l'home amb què es va casar, un mosso ben templat, se van casar només conèixer-lo, abans les coses anaven així, i de sobte se va donar compte que li faltava el dit menut del peu. I en aquest argument, en aquest matís, li va poder jugar al dimoni. Li va poder dir, però jo te mato un home sencer. Da. Però, claro, fer el dimoni també té els seus trucos i apostar amb ell és complicat, té els seus riscos. Mai no te pots creure més llesta que ell. Perquè en venjança, a la Joana li va caure una maledicció. I és que ningú dels seus descendents naixeria complet. A tots els faltaria alguna cosa. A la primera, la seva filla, la Margarida, li faltaria un tros de cor. Després de la Margarida, la Joana va donar llum a la Blanca, que va néixer sense llengua, la boca com un niu buit. I la Joana va sentir el fibro de la sospita, però no va lligar caps. Després va venir l'Esperança, la seva Esperança, petita, pobreta, que va néixer sense fetge i es va morir roga com un pollet. I semblava una cosa que no podia ser, abandonar aquell farcet, tot sol, de nit i d'amagat, en un sot fred i fosc a terra, vora el mur de Sant Miquel dels Barretons, perquè estigués a prop de Déu. Però la Joana encara no s'ho va voler creure, i llavors va tenir l'hereu, a qui haurien dit Bernardí com son pare, si no fos perquè va néixer sense forada allà al darrere, i es va morir farcit com una llonganissa, amb les carns dures i morades.
Que també té un punt supercòmic el llibre. o sigui, té un humor ahí bastant negre i bastant escatològic.
Sí, sí.
Que passa desapercebut, però...
Sí.
I és.
En moments que es diuen pets, tot, no sé què.
Sí, bueno. Es riuen tot, és superescandalós, eh? M'encanta.
Ja veieu que voler enganyar el dimoni pot sonar tentador, però no és una cosa recomanada. El dimoni, al remat, té massa poder. Els que conegueu Sorita, al nord del País Valencià, quasi en terres d'Aragó, sabeu que allí n'hi ha una balma màgica. Una balma on pots anar i demanar desitjos a canvi de promeses. Una balma que sana, segons s'expliquen les gent, tot tipus de malalties, però sobretot aquelles del cap. Fins fa no massa dècades, a la balma de Sorita s'aplegaven cada any dones que tenien, podem dir, desequilibris mentals, problemes psicològics... Les anomenaven les endimoniades. I fins allà anaven totes en rogativa a la balma per posar-se baix els poders de les caspolines, unes bruixes que venien de Casp que coneixien els secrets de l'exorcisme. Les malignes, es conten unes cròniques de l'època, procedien de la plana i de l'Aragó, i abans d'arribar al santuari començaven a cridar i insultar a la Mare de Déu amb les obscenitats més grans que es poden dir a una dona. Tiraven bromera per la boca i els familiars les empentejaven cap a l'interior del temple. Hi ha el cas d'una xiqueta de 12 anys de les Alqueries que amb només 3 anys contaven ja mirava amb ulls de dona. Una xiqueta que clavava ganivets a gats i gossos, matava gallines i intentava ofegar els xiquets més menuts que ella. Una xiqueta de la que contaven que de nit s'alçava i es posava a la finestra, alienada, com si escoltara algú més poderós que li parlava. Les caspolines plenaven els seus dits de les mans i dels peus de llacets blaus. Resaven oracions que només elles coneixien, li tiraven a la cara aigua beneïda i l'obligaven a beure aigua barrejada amb terra de la balma. Als anys 50 encara s'hi va fer l'últim exorcisme, a una xiqueta de l'Alcora. Sona a l'Alhambra, cançó hipnòtica de Marina Herlop, una veu que donarà que parlar. Apunteu-vos este nom.
Discaso, també.
Discaso, o sigui, total.
Jo he estat esta setmana oscil·lant entre el de Marina Herlop i el de Sandra Monfort.
Sí. Estos ritmes experimentals mos acompanyaran un poquet més per seguir parlant de Et vas donar les ulls i vas mirar tenebres. Si alguna persona vol saber més d'esta història de la Balma de Sorita, li recomanaré el llibre de Els endimoniats de la Balma, d'Àlvar Montferrer, editat pel Consell Valencià de Cultura. Esta, la novel·la d'Irene Soler, és una novel·la de dones. Ja s'ho he donat compte. Hi ha homes que tenen protagonisme, sí, però van i venen. Són elles les que se queden sempre al masclavell, mentre els homes se'n van i normalment moren lluny. En l'aventura, en la guerra, en les revoltes, en els fets històrics del país. Són bandolers, participen de l'alçament carlista, participen de la guerra civil, i tots ells moren de manera tràgica, afusellats, esquarterats, empresonats, en Mauthausen, en els camps de concentració, en les presons. Mentrestant, les dones naixen i moren al mas. No es mouen d'allí, ni pensen en marxar. Irene Solà fa un exercici molt interessant entre allò públic i allò privat, entre allò tradicionalment masculí, l'acció a fora, i allò de l'àmbit domèstic normalment adscrit a les dones. No? Les dones no eixen del mas ni en la vida ni en la mort, perquè ese mas està ple de presències, ja ho he dit. Els morts i els vius conviuen, però només les mortes. Els homes moren lluny, no tornen al mas. Són elles les que se queden allà per a sempre. En la casa pesen totes les presències que l'habiten. No tot el món les nota, aquestes presències. Cal saber comunicar-se amb elles. Cal una sensibilitat especial, una espècie de saviesa ancestral més pròpia de saurins que dels temps moderns i descentrats en què vivim. Hi ha lloc en la novel·la també per a aquest dilema entre una tradició plena, espessa, i una modernitat lleugera, líquida. La més recent de les habitants de la casa, la viva, l'última viva, la que viu en aquest moment en masclavell, és la Marta. Els seus avantpassats no l'entenen, ni entenen tots els estris tecnològics que utilitza i que ara estan omplint el masclavell. No entenen la llum de mentida que il·lumina les estances desafiant la nit. No entenen el campanar que repica insistentment dins del mirallet que du sempre a la mà, el mòbil. Totes les dones del passat se cuinen matant cabrits, fent elaboracions supercomplicades. La Irene Solà ha anat ahir a llibres de cuina medievals per a veure tot aquest treball col·lectiu de quatre cindoners treballant, elaborant un plat amb les, la carn i les vísceres d'un cabrí que acaben de matar al mateix mas, mentre que la Marta calfa un tàper al microones. El passat no comprèn i se present tan novedós, i el present tampoc no coneix el passat, a pesar de que ho impregna tot al seu voltant. Ja hem dit que a totes les descendes de la Joana es falta alguna cosa. A vegades són coses físiques, a vegades són coses diferents. A la Marta, que és filla de la Dolça, que és neta de la Bernadeta, que és la besneta de l'Àngela, també li falta algo, una cosa molt significativa. I és que la Marta no té memòria.
Viatgem a la casa fantasmal de la mà del grup argentí El Mató a un policia motorizado, una cançó que quan la vaig sentir em va portar directament a Gaspar, a Vicky, a Pablo i a Adela, entrant a la casa abandonada de la calle Villarreal, una de les parts que més em van agradar de Nuestra Parte de Noche, editat per Anagrama, i una de les parts que més m'han acompanyat després d'haver-me llegit. Tu te'n recordes d'aquest osset, Quim?
Sí, me'n recordo molt bé d'aquesta casa, que tot el món, tots els pobles tenen la seva casa fantasmal, la seva casa embruixada, i quan hem sigut menudets sempre hem tingut ahí el repte d'entrar-hi, no? I recordo aquesta casa, com la descriuen a la xicoteta Adela, que li falta un trosset del seu cos. Recordo molt bé això. I recordo també perquè va ser la primera novel·la, bueno, encara no has dit quina és, però sí, va ser la primera novel·la que em vaig llegir quan mos van confinar.
I saps que jo me la vaig llegir per tu, sense conèixer-nos tant encara, però vaig veure que ho posaves en Instagram i vaig pensar, este xic que és molt sabut i que llegeix molt, s'ha llegit este llibre? Crec que me'l llegiré.
El tens per ahir, no?
Sí, sí.
Per a qui no el conega.
Nuestra Parte de Noche és una novel·la escrita per l'argentina Mariana Enríquez, i és un d'aixòs llibres que són més presents i prenen més força i presència quan els has acabat. Per a mi, jo he de dir que és un llibre que a priori no tenia els ingredients perquè m'obsessionara, perquè el que ocorre amb aquesta novel·la és que l'autora volca totes les seues obsessions en ella, no? Parla de rock, parla de l'ocultisme, de la psicodèlia, de drogues, de poesia, té molt de poètica aquesta obra, encara que no pugui aparèixer-ho, de la història d'Argentina, d'allò queer, i té influències de tots els noms literaris que a ella li interessen, d'Emily Bronte, Stephen King, Lovecraft, John Keats, etc. És com si quan te la llitges és com si t'assegueres a fer-te una cervesa amb algú que comença a contar-te totes les coses que li apassionen, de les quals tu no en tens ni idea, però de sobte t'obre com una finestra a un món nou, no? I tens ganes de saber-ne més i més, no?
Sí, és veritat que té aquestes vibracions, sí, sí.
Tot comença amb un viatge de carretera envoltat d'un ambient una miqueta asfixiant. Els viatjants són un pare, Juan, i el seu fill, Gaspar, que creuen l'Argentina en cotxe. No sabem massa bé què està ocorrent, però ja des del principi percebem que hi ha algunes coses que no funcionen molt bé. Per començar, està tot plegat de controls de soldats armats, perquè estem en l'època de la Junta Militar Argentina, als anys 80. I a mesura que avancen les pàgines, descobrim que la mare, Rosario, va faltar poc temps abans que aquest viatge començara en un accident en circumstàncies poc clares. Juan no es troba molt bé de salut i té un objectiu que és protegir el seu fill d'un destí que no sabem molt bé quin és, però que sembla ineludible i fatídic alhora. O sigui que la premissa és interessant, però encara se'n torna una miqueta més quan s'hi afitgen altres elements com l'Orden, una espècie de societat secreta conformada per dos famílies de l'oligarquia argentina, els Bradford i els Reyes, òbviament d'origen no llatinoamericà, que es dediquen a dur a terme rituals d'ocultisme i que està estretament vinculada a les autoritats de la dictadura. Aquest és el punt de partida d'un llibre que, si em pregunteu, vos diré que és la novel·la total.
Tremendes declaracions.
És la novel·la total.
No només per gorda, sinó també perquè realment toque tants palos. Ara mos ho contaràs tot. Però per a que no veia el nostre guió, el guió de Lourdes és un esquema de A a 1, a 2, a 3, B, B, 1... perquè realment n'hi ha molt de suc a treure d'esta novel·la. Podríem encarar-la des de molts llocs diferents.
Perquè sóc una persona que li agrada molt fer llistes. I tatxar. He de dir que és un llibre en què la trama té moltíssima importància. Em fa la sensació que sempre que vinc al programa dic, no, la trama no importa, perquè el més important és la forma, perquè no passa res, realment és un llibre on no passa res. M'encanten els llibres on no passa res, però en este passen moltes coses. I és, bueno, és un llibre que t'enganxa. Jo diria que este llibre és llibre d'estiu, d'estar de vacances i abandonar-te a la lectura. O és llibre de... Bueno, no sé, si tens temps... Bueno, és llibre d'abandonar-te, d'entrar a l'univers.
Jo me'l vaig llegir en dos tongais.
Dius, de dir sí a tot, Mariana. Mm. El que em digues, m'ho quede. Mm-hmm. He de dir que al llarg de la història apareixen els personatges que apareixen tenen molta profunditat i precisament a través d'ells aborda temes com la infantesa, per exemple, amb Gaspar, ja comença amb un xiquet menut que... a través del qual tracta la vulnerabilitat. Per exemple, a mi Gaspar em recorda molt a Vicente de Poeta Chileno. Per a mi, en el meu cap, són el mateix.
Sí, és veritat. Sí, sí.
Després també parla molt de l'amistat amb el grup de xiquets que comentàvem, però també amb Esteban, Rosario, Juan, etc., en una joventut postadolescència de gent rica que se va a Londres a descobrir-se a si mismo. Després... per a mi és una reflexió del poder, no? Els membres de l'Orden, jo crec que els presenta com a persones amorals, perquè totes les coses que fan has de careixer de moral per a poder-les fer, i precisament aquesta moralitat és una marca de classe, perquè els membres de l'Orden són rics. O sigui, los malos son los ricos, ¿vale? Por si no lo sabíamos. Però sobretot també és una reflexió sobre el mal. Mariana Enríquez explica en moltes entrevistes que per a ella el mal és un tema que no s'aborda com en massa... no sé, com que sempre apareix justificat per alguna cosa, no? Bueno, esta persona és roïn perquè ha tingut un trauma d'infantesa, li feien bullying i, per tant, ara és un maltractador psicològic, no? Però ella diu que el mal existeix com a tal sense més justificació i això és una cosa que a mi particularment em costa com d'entendre. Jo sempre intento pensar o racionalitzar per què algú fa coses roïnes. No sé si a tu et passa.
Sí, sí, i justament pensar que hi ha persones que no tenen un motiu és el que fa temor, de veritat.
Clar, per exemple, per a mi una encarnació del mal en la Terra és el que està passant ara a Gaza, el que està fent Israel. És una cosa que, per molta geopolítica que vulgues explicar-me, jo solo soy una chica, i aleshores només no sé, hi ha una part que pense que és una qüestió de maldat, perquè si no, no puc arribar a entendre que s'estiguen cometent tals atrocitats. En el llibre, el personatge que millor encarna el mal és Mercedes, que és la mare de Rosario. És una fanàtica, una integrista...
Sí, sí, la suegra que todos deseamos.
Ui, no, ui, Kim, terrible, Kim.
És terrible, sí, sí.
Després... este llibre, en realitat, estem parlant d'ell en el programa de terror perquè és una novel·la de terror, però també ha acabat molt bé en el programa de la família perquè realment és una història sobre la família. Al final, el que fa Mariana Enríquez és que reflexiona moltíssim sobre quina herència estem transmetent de pares a fills i ho fa amb moltes capes. A una capa més micro o més íntima, Juan i Gaspar, no? Gaspar està sent protegit tot el temps per son pare, encara que ell no ho acaba de percebre perquè el pobre Juan pues, fa el que pot, perquè és un home. I aleshores el protegeix, però amb una certa incomunicació, amb, no sé, una inhabilitat de vegades, i això fa que la relació...
Saps com m'imagino jo a Juan? Com Viggo Mortensen.
Sí, és que Juan és un home, és que no ho hem dit, però Juan el definissin com un home molt guapo, molt atractiu. Al final és un personatge que t'atrau perquè dius, buah, és que és guapíssim i està atormentat. Per tant, ahí caiem totes, eh? Jo crec que també reflecteix molt bé la masculinitat, precisament, perquè tens per un costat a Gaspar, que és supervulnerable, és un xiquet, saps que va a passar-li algo dolent i Juan fa tot el que pot per protegir-lo, però aquell també està fotut i també doncs, al final acaba bueno, fent el que pot. No? A més que la masculinitat està retratada d'una manera bastant polièdrica, perquè no només apareixen personatges vulnerables, com estem comentant amb Juan i en Gaspar, no? També apareixen molts homes malvats, molts homes que cuiden, i retrata molt bé l'homosexualitat d'una manera molt... Bueno, retrata molt bé l'homosexualitat, quina frase seixa? Bueno, és igual, ja m'heu entès. Tornant a parlar de l'herència, també es veu molt bé quina herència hi ha entre una generació i una altra. En primer lloc, en l'orden. Els fills dels alts comandaments de l'orden, per exemple, Mercedes, no la integrista, volen canviar l'orden des de dins. O sigui, tampoc reneguen, eh? És a dir, bueno...
I modernitzar-la, una badia
sí,
de cara.
Sí, és com resignificar la bandera, no sé què, no? Pues un poquet d'aquest rotllo. I després, la part més interessant per a mi és que també es pot fer una lectura col·lectiva de la història d'Argentina. Mariana Enríquez és la generació dels fills dels desapareguts en la dictadura i escriu sobre això un poc com fa Zambra. Zambra també és la primera generació que escriu després de la dictadura de Pinochet. Per qui no estiga al cas, la dictadura de Videla en Argentina es va caracteritzar per una política del terror brutal en què el més consonat foren els vols de la mort, no? En què quan volien carregar-se algun enemic del poder, el llançaven de l'avió a l'oceà i així feien desaparèixer el cos, i si no hi havia cos, no hi havia prova. Per tant, bueno, fa bastant por, fa més por això, com comentarem més tard, que les coses que imagina Mariana Enríquez. Això és el rerefons de la novel·la. I hi ha un moment en què l'orden passa, o sigui, fa passar els seus crims per crims de la dictadura, perquè així no es descobrisca que l'orden existeix, d'acord? És una novel·la amb moltes capes, com estem dient. Al final, Mariana Enríquez, més que escriure un llibre, crea tot un univers. Mescla la fantasia i la realitat d'una manera increïble i precisament per això fa por, perquè els elements fantàstics apareixen mimetitzats en la realitat, que és un poc el que comentaven Lluís i Pablo en l'àudio, no? Que al final el que et fa por és un poc el que tu després pots imaginar que podria tindre lloc en la teua quotidianitat. No? Ella diu... En un moment, en la novel·la, los crímenes de la dictadura eran muy útiles para la orden, proveían de cuerpos, de coartadas y de corrientes de dolor y miedo, emociones que resultaban útiles para manipular.
Encontraremos una solución, amigos. Siempre con la fe en el Señor.
Sona espectacular, de Los Manises, un cant litúrgic que alça les masses cada vegada que el toquen en directe. A nit van actuar així, precisament, a Castelló, dins de la programació del Trova. En vas anar, Quim?
Mira, anava a anar, però vaig fer bondat, perquè si no avui no estaria, i no vaig anar. Li hauríem de preguntar a Miguel o a qualsevol altra persona si va ser... si va alçar les masses, no, com dius tu, amb esta cançó, o no.
Nosaltres els vam poder veure la setmana passada el 16 tonelades de València, i sí, alcen les masses. Estava tot el món com un poquet adormit, no direm per quin grup, però estava un poquet adormit, i de sobte van arribar i buah, es va generar una energia increïble, o sigui, molt recomanable. Si podeu anar a vore'ls, aneu a vore'ls, perquè els escoltes en estudi i està guai, però quan els veus en directe és una passada, la veritat. Esta cançó crec que entronca molt bé amb els rotllos estos de fer com rituals satànics, no? És com que estan així citant la Bíblia, crec.
Sí, sí, jo crec que sí.
I no sé què, o una missa, o no sé.
En Castelló últimament anem molt ben servits de sectes de destrucció massiva.
Ah, sí? Conta'm.
Han desarticulat alguna que altra.
En sèrio?
No donarem més detalls, però sí.
Uau. A mi és que tot i aquest rotllo en realitat no m'atrau en absolut, eh? O sigui, no, no m'hi trobaràs en el true crime, en les sectes, el no sé què. No, no. Però per això dic que és una novel·la que a priori no m'interessava, però vaig entrar. La vaig conèixer, com he dit abans, un poc per les teues històries d'Instagram, però també perquè li donaren el mateix premi que un any abans li havien donat a Cristina Morales amb Lectura Fàcil, el Premio Herralde de Novela.
El Premio Herralde de Novela, un dels que més mos agrada, no? Ne som fans. Tu l'altre dia compartís el nou.
Efectivament, saps qui és?
No sé qui és, contame.
El director de l'Año del Descubrimiento.
Vale.
Boom. Jo crec que serà...
El Desierto Blanco, todo el mundo a leerlo en cuanto salga.
Jo crec que serà un poquet Chirves, en dona com ixa sensació, saps?
Sí, de, sí, sí.
Ahí com... Bueno, ja veurem, estem expectants. Jo crec que l'editorial li va donar el premi, però quan ha parlat de la novel·la no ha fet massa gala de dir hem premiat una novel·la de terror. Perquè fa la sensació un poquet que el gènere està denostat, no? No sé si tu tens aquesta sensació.
Sí, és com la policiaca, el terror. Estan ahí en esa secció de la llibreria que solo van los que son fans de eso y ya está.
I és com les portades de Stephen King sempre sí, són com horribles, no? En plan, com lletres així super...
Sí, gente que s'autoedita i coses així. Sí, com...
Però així no estàvem a favor de l'autoedició.
Sí, d'aquella manera, sí. Però ja sap què vull dir, aquestes cosites.
Bé, en sí que és un gènere bastant denostat, però l'autora el reivindica moltíssim. Ella sempre parla de... Ella diu que ella ha escrit una novel·la de gènere. I quan parla de la por, parla un poc de les mateixes coses que comentava en Lluís i Pablo en l'àudio. Ella diu que en pel·lis i en llibres puedes sentir un miedo profundo però estar totalmente a salvo, que no és lo mismo que vivir miedo real como que te persigan por la calle. El terror es como género es muy popular. Hay mucha gente que lo considera como género menor y lo desprecia. Sin embargo, jolín, estoy que engancha, me mole. Sin embargo, estrenan una película de terror y lo vende todo. Hay algo que atrae mucho. Por un lado está el subidón de adrenalina y por otro experimentar una situación límite estando en un lugar seguro. El miedo es algo atávico desde que estamos en las cavernas, estamos contándonos historias de miedo y nos sirven para funcionar en un mundo muy amenazante, desde la guerra hasta que nos puede atropellar un auto. Si no lo manejamos de alguna manera desde la imaginación o la ficción, no podríamos vivir. Estaríamos terriblemente asustados porque hasta el sol puede darnos cáncer. Incluso, aunque no te guste, hay algo como prohibido, despiar el otro lado, lo desconocido, verle la cara a la muerte, verle la cara a la violencia, verle la cara a los tabús y a lo que tenemos reprimido.
Efectivament, n'hi ha aquesta cosa més instintiva, no? d'esta funció de supervivència de la por, encara que també té moltes cares, no? I també n'hi ha la part que potser està més present en aquesta novel·la, que és la de la por utilitzada pel poder, no? per a controlar a la gent. Antes hem parlat de les rondalles, ja sabeu que sempre tenen una cosa moral, no? De no sí. Vagis de nit al llevador, que s'irà a la llavanera i te passarà algo roïn, no?
És que això és un substrat supermasclista, perquè al final la que va al llevador és la dona, va soles, i clar, si vas a soles et apareixerà i queixalets també i el matarà. Per tant, dona, no vagis a soles al llevador. És una mesura de control fortíssima i crec que el que fa tant Irene Solà com Mariana Enríquez és reapropiar-se del gènere i pegar-li un poc la volta, no? Ella el que fa és que mescla elements per a fer por, ella mescla elements imaginaris, no? Com la orden, la secta esta oligàrquica que vos he comentat, que què és el que fa esta secta, perquè no vos ho he contat, fa sacrificis humans a canvi de la vida eterna.
O sigui, Delita, vos ho podeu imaginar, quin tipus de gent n'hi ha ahí.
I com els mata? Amb la oscuridad. La oscuridad no té forma. Per això em pareix tan interessant, perquè al final la presenta com una cosa oscura, com un núvol negre que si t'hi apropes et talla membres, et pot acabar xuclant.
Ho absorbis tot.
I després els mèdiums, que són els encarregats de connectar la orden amb la oscuridad. Per exemple, Juan és un mèdium.
Por eso lo perseguían.
I Gaspar pensa... O sigui, Juan pensa que Gaspar ha pogut heretar els seus poders i pot ser instrumentalitzat per l'ordre. I d'això és precisament del que el vol protegir. Però el que fa també ella és que, igual que Irene Solà, agafa elements de la cultura popular argentina, com les veneracions paganes de Sant la Muerte i Sant Huesito. No sé si te sonen. Abans del llibre te sonaven.
No, no me sonaven estos dos en concret, però és una de les coses que més m'ha agradat del llibre. Ho he de reconèixer. Esta aparició d'aquests elements de la cultura popular latinoamericana, jo no he estat mai allí, però com que sí que he vist que fan molt de sincretisme entre el catolicisme i aquests cultos ancestrals, no? En forma de sants, que no ha de canonitzar el Vaticano, sinó que els canonitza el propi poble, que són persones reals, que han sigut martiritzades per algun motiu, o han mort d'alguna manera, o inclús elements que podrien ser antagònics de la religió, com l'amor, no? I de sobte hi ha capelles a l'amor, és venerada, i la presència d'aquests elements al llarg de tota la novel·la és un dels elements que em fan veure que és més atractiva.
I jo crec que nosaltres ens perdem moltes coses, però que si fórem d'allà, al final crec que té moltes capes que nosaltres no arribem a entendre.
Segurament.
Sant la Muerte, que vos comentava, és una divinitat pagana que té molta presència a la zona de Corrientes, on Juan i Gaspar es dirigeixen al principi de la novel·la, i té orígens indígenes. Es diu que és la divinitat de les persones diferents, socialment excloses o oprimides, però és un sant ambigu, perquè li pots demanar que et protegisca o que faça el mal. I després està Sant Huesito, que Sant Huesito és una figura que de sobte es troben i Gaspar li pregunta a Juan, ¿y eso qué es? Juan miró hacia donde apuntaba Gaspar, que había vuelto al asiento de adelante y también tomaba el agua fría del pico. Eso es un santuario. Disminuyó la velocidad para ver de qué santo se trataba. No era el gauchito porque le faltaban los típicos trapos rojos. Era Sant Huesito. ¿Quién es? ¿Quién es? Insistía Gaspar. Es un chico de tu edad, más o menos. Lo mataron unos borrachos. ¿Por qué? ¿Era malo? Los borrachos eran malos, no él. Vivía en la calle, era un chico pobre. En la calle, no, en realidad, por acá, por la selva, cerca de la ruta. Gaspar se quedó pensando, concentrado. No puedo decirle la verdad, pensó Juan. No puedo explicarle que al Huesito lo violaron antes de matarlo. ¿Entre cuántos? No se acordaba. Alguna gente hablaba de 5, otros de 10. Habían mutilado su cuerpo y habían usado su cabeza para rituales. Así lo encontraron, desangrado y sin cabeza, al costado de la ruta. Hacía más de 20 años. Estaba enterrado en el cementerio de Goya y su tumba estaba cubierta por todos los juguetes que no había conocido en vida.
Tremenda historia.
Tremenda historia i molta por, eh? I després, també, a banda dels elements ficcionals que s'inventa ella i a banda dels elements de la cultura popular, ella gasta elements de la vida, diguem, que poden fer por o no. Per exemple, apareixen molts cementeris i tu diries, a tu els cementeris et fan por?
A priori no, encara que he sentit històries.
Però hi ha gent que sí que li fan por els cementeris.
Sí, sí, sí.
Ella diu que, per a mi, ver una tumba donde el cuerpo está me parece tranquilizador. Què? ¿Por qué? Porque digo, crecí con amigos que no saben dónde están sus familiares y aun sabiendo que están muertos, los siguen esperando. Es muy fantasmal. Si no está el cuerpo, es como si no estuviera absolutamente nada. No se puede cerrar. Así que los cementerios, para mí, son la simbología del cierre.
Ben vist. És totalment comprensible.
És que és una tia molt intel·ligent.
Una visió molt lluny de les típiques maleses que fem d'adolescents de colar-nos al cementeri per fer temor.
Ah, sí? Jo això no ho feia perquè era molt poregosa.
Però els amics quedaven per fer-ho, tu tenen anaves en qualsevol excusa. I això de que vols esmentar ara de la caixa de parpelles, mira, això me va fer una temor a mi.
Ja, com... és el que més por fa del llibre, jo
sí.
Crec. Hi ha un moment en què...
Pots explicar el que és perquè no ho hagi llegit?
Hi ha un moment en què Juan li dona... O sigui, com que està intentant introduir-lo d'alguna manera al seu fill en el seu món i li regala una caixa plena de parpelles. I aleshores... hi ha una entrevista en què Mariana Enríquez explica que precisament això és el que més por fa de tot el llibre perquè és versemblant, perquè tu saps com és una parpella. Una parpella és una part del cos humà, no? Vull dir, no és com l'obscuritat que tu dius, bueno, vale, un núvol negre. Però tu pots imaginar-te una caixa plena de parpelles i llavors penses, i de qui són aquestes parpelles? I com li les han arrencades? I què fan així? Com han acabat arribant així? Com viuen aquestes persones que ja no tenen parpelles? Continuen vivint? Que... I tanto.
Pues vull dir que fa molta temor pensar això.
Sí, sí, sí.
Aquesta espècie de relíquia que és una caixa plena de parpelles.
Però a mi el que més por em va fer va ser els crims de la dictadura. T'ho dic en serio, perquè això sé que va passar de veritat. I pense, com és possible, no, el que parlàvem del mal, com és possible que arribaren a fer aquest tipus d'atrocitats?
Thank you. sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final...
Pero a mí, per damunt de tot, Nuestra parte de noche es una novela sobre la memoria. Sona, per cert, Zamba para olvidar, de Daniel Toro. És una novel·la sobre la memòria també a molts nivells. A nivell micro, directament amb el personatge de Rosario, que està morta, però ja des del principi ocupa una centralitat. Passa un poc com amb les dones d'Irene Solà. Són dones absents però poderoses. És paradoxal perquè fins i tot estant això absent, és present durant tota la trama, en el record de pràcticament tots els personatges. Des de Gaspar, és sa mare, i al final és un xiquet que l'ha perduda fa relativament poc i no ho acaba d'entendre, fins a Mercedes, i altres membres de la Orden que l'utilitzen precisament per a fer-li xantatge a Juan. De fet, Juan, com que està intentant tot el temps contactar amb ella, i no hi ha manera. Però després pren la paraula, i mai millor dit, en el capítol 4, l'únic que està narrat en primera persona, ens trobem en l'únic punt de llum entre tanta obscuritat en tota la novel·la. No sé si te'n recordes d'este trosset.
Fa molts anys, però sí que tinc flashades d'aquest viatge a Londres i aquest ambient underground de la capital britànica.
Sí, efectivament, sí. Se'n van a Londres dels anys 70, però imagineu-vos, una xiqueta rica de l'oligarquia argentina que juga a ser rebel a Londres dels anys 70, doncs s'ho passaria pipa, no? Estem en un moment en què el rock dels hippies ha tornat una miqueta més oscur, encara hi ha bastant psicodèlia, la promiscuïtat sexual pren un paper bastant central, experimenten en moltes substàncies, bam, que s'ho passen bé. És una part una miqueta frívola, la mateixa Mariana Enríquez ho diu, però precisament és també com un contrapès, perquè si no, al final, com que tota la novel·la és com molt asfixiant i arribes a aquest punt i com que et dona una altra perspectiva que et permet entendre determinades coses de la trama, però també una miqueta respirar, com que dius, vale, vale. I en aquest fragment, precisament, Mariana Enríquez fa un altre exercici de memòria, i ja més a nivell macro, que és quan parla del VIH. En aquest moment, precisament, és abans dels 70, no? I és quan comença a tindre lloc tota aquesta pandèmia que va canviar la percepció de tota una generació i que a nosaltres indirectament també els ha marcat. Ella diu que volia retre homenatge d'alguna manera a totes aquelles persones que no van sobreviure a una pandèmia que, d'altra banda, no va ser tractada amb la mateixa centralitat que la de la Covid, perquè afectava sectors de la societat una miqueta més dels marges.
Era com
no?
que tu havies buscat si pillaves la sida d'alguna manera.
Clar, també va ser un mecanisme de control molt fort perquè al final i de moralitat a tope, no? Perquè al final és com que estava vinculada al sexe, també al principi es pensava que només entre homes homosexuals, molt vinculat també al món de les drogues, etc. Ella fa aquest exercici de memòria a través de la reivindicació del rock i de la psicodèlia dels 70, un gènere que encaixa molt bé amb l'ocultisme, que embolcalla tot el llibre. Com he comentat abans, veníem del moviment hippie, superlluminós, supernaïf, i comença a ser una miqueta més oscur i comença pues, a filtrejar amb el satanisme. Podem escoltar a Led Zeppelin, a David Bowie o a Patti Smith parlant d'aquestes coses. I a més és que a la tia, a la Mariana Enríquez, es nota que li encanta esta música, saps? És que tu no sé si l'has vista alguna vegada.
Sí, sí que me sona, que fa un poc aquestes pintes de...
De gòtica,
sí.
Va sempre de negre,
grunge,
no sé què.
Gòtica, així,
però la tia li encanta Lana del Rey i li encanta Taylor Swift. Ah. És Swiftie. Mariana Enríquez.
No ho sembla, però...
Pues sí, sí, la tia ha fet ara un post fa poc dient que està a Europa, està avui a Barcelona, per cert.
Ah.
O sigui, que també la podríem haver convidat. Això directament ni ho vam pensar.
No ho vam pensar,
no,
però...
No ho vam pensar, me'n vam pendir.
Haurem pogut aprofitar, sí.
És que persigue tus sueños, Quim, joder.
Algun dia.
Res, pues, que li agrada a Taylor Swift, i ho reivindica, em pareix superbé, està basadíssima la tia. Bueno... tornant a parlar de la memòria, efectivament, el eix central que pretén reivindicar és la, el de la dictadura, no? El de la dictadura argentina. Diu Mariana Enríquez que ella va créixer en un país que creó fantasmas como política de Estado, unas fuerzas represoras que se especializaron en hacer desaparecer a 30.000 almas. Esta novela tiene muchos elementos de pensar en los procesos de construcción de memoria colectiva. Creo que eso tiene que ver con la historia y con la política argentina, y con todos estos años de posdictadura, donde la cuestión de la memoria histórica se convirtió en algo muy importante, no como así. Hay una exploración que tiene que ver con la cuestión de la memoria, del nombrar, del recordar a la víctima, hacer presentes esas ausencias que se... hacer presentes esas ausencias se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana de una manera muy constante. Me interesa cómo la memoria es algo en lo que es muy difícil confiar. Es una forma de ficción. Això ho deia Anier, no? Crec.
Crec que sí.
Una va construyendo relatos de lo que recuerda y llega un momento en que se convierte en una leyenda y no sabemos si pasó o no. La memoria histórica es necesaria para que ciertas cuestiones no se repitan, pero es un proceso bien complejo. Este exercici de memòria està íntimament lligat al gènere de la novel·la. Sí, és evident que el terror ens atrau per una qüestió de morbo, perquè és una emoció primigènia i tot això i allò. Fins i tot ens ho podem arribar a passar bé. Però en aquest cas, per a mi, el que fa magistralment Mariana Enríquez és que utilitza la por per a, com a llenguatge per a parlar d'horrors reals. És a dir, ella, a través del terror, ens fa reflexionar sobre la crueltat, sobre el poder i sobre el mal. Però no només en un terreny fantasiós, sinó precisament en el real. Al final, la novel·la retrata molt bé com les persones que ostentaven el poder durant la dictadura militar no admetien els crims que cometien, els ocultaven, tot i fer-se a plena llum del dia. Ahí entra la confabulació de l'ordre amb els militars, no? Com que no hi havia cos, no hi havia proves. S'utilitzaven per a durar a terme una política del terror i atemorir totes aquelles persones que anaven en contra del que el poder promulgava. Pensava això i em vaig recordar d'Eduardo Galeano, que deia: la memòria del poder no recuerda, bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, otorga impunidad a los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso, que miente con admirable sinceridad. La memoria de pocos se impone como memoria de todos, pero este reflector que ilumina las cumbres deja la base en la oscuridad. La memoria del poder solo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. Los que no tienen voz, entre cometes, son los que más voz tienen, pero llevan siglos obligados al silencio y a veces da la impresión de que se han acostumbrado. El elitismo, el racismo, el machismo y el militarismo que nos impiden ser también nos impiden recordar. Se enaniza la memoria colectiva, mutilada de lo mejor de sí, y se pone al servicio de las ceremonias de autologio de los mandones que en el mundo son. Jo crec que aquestes paraules entronquen molt bé tant amb la novel·la de Mariana Enríquez com la d'Irene Solà, perquè totes dues, en les seues respectives novel·les, reivindiquen la memòria d'unes persones que en cap cas ostentaven els poders. Parle dels desapareguts i perseguits per la dictadura d'Argentina, però també de les víctimes de la sida i també del cas de les dones que habiten el Mascle Vell d'Irene Solà. Crec que la vàlua de les dues obres literàries va més enllà d'un valor estètic o artístic, que en els dos casos és més que evident, perquè, com ja hem dit abans, utilitzen el terror o els elements fantàstics o de la mitologia popular per a fer crítica, però també estan fent-nos reflexionar sobre pors reals a través d'aquests mateixos elements. La por real no és que vinga un núvol negre i el xucle un braç. La por real és que l'oligarquia utilitzava el seu poder per a fer desaparèixer gent amb total impunitat. Es tractava de crims que perseguien mantindre l'estatus quo vigent i això va passar. La por real no és que se t'aparega el dimoni un dia per a dir-te si vols un nòvio a canvi que li vengués l'ànima. La por real és saber de necessitar un home per a poder tindre una vida. La por real és que et quedes tota la vida relegada a l'espai domèstic o privat perquè no se't permet ocupar-ne d'altres. Per això, aquestes dues obres són tan importants perquè a través de l'art, de la literatura, ens ajuden a engrandir la memòria col·lectiva i a deslegitimar les cerimònies d'autològic que practica el poder.
Si ya no eres real, como un un fantasma, puedes olvidarte de mí. Otro recuerdo que no me deja dormir.
Hem arribat al final del programa. Està sonant Fantasma, de Xènia i Margarita Quebrada, que també van actuar a nit. A això sí que els vas veure.
La última cançó.
Chico. Bé, no podem anar-nos sense donar-li les gràcies de nou a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló per convidar-nos i al seu director, Carles Àngel Saurí. Un aplaudiment, per favor.
Gràcies també al Museu L'Etno i sobretot a la seva bibliotecària Amparo Pons, que ens va proposar incorporar-nos a la campanya Espanta la por. Un aplaudiment per al millor museu d'Europa, per la Mundo de l'EAC. Gràcies també a Edu Comelles per tots els ruïdets que ens ha compartit i que heu pogut escoltar acompanyant la narració.
Moltes gràcies, Miguel Alemany, per estar sempre als comandaments de la nau. Per favor, un aplaudiment. Gràcies a Sinestèsia, a Lluís i a Pablo per l'àudio i moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut fins ací i omplir el museu. Moltes gràcies.